Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el jutge del cas Koldo ha decidit mantenir en llibertat l'home que dona nom a la suposada trama de comissions il·legals que esquitxa el PSOE, Koldo García. Ho ha fet l'endemà de descartar també la presó preventiva per l'exministre José Luis Ábalos. També us hem avançat que negociadors de Junts per Catalunya i del PSOE es van reunir dilluns en un nou intent d'acostar posicions, però que no va tenir èxit. Junts no vol negociar els pressupostos de l'Estat després que el PSC tombés al Parlament la possibilitat de debatre un referèndum en aquestes negociacions. I ens hem fixat també en la sentència que obliga l'Ajuntament de Vic a rebaixar el nivell de català exigit en unes oposicions per PO del cementiri. El consistori recorrerà després que un jutge hagi dictaminat que és abusiu exigir un B2 de català per aquesta feina. De castellà es demanava un nivell superior, però això no es va impugnar i el jutge, per tant, en això no s'hi fica. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que l'Associació d'Empreses Elèctriques veu remota la possibilitat d'una nova gran apagada com la del 28 d'abril. El president de l'entitat, Oriol Xalabarder, creu que amb els nous procediments que s'han implementat, ara la xarxa és molt més estable.
La xarxa s'està transformant i amb les eines que tenim van assumir més riscos segurament dels que podien. Ara s'està funcionant amb un sistema d'operació reforçat, que es diu, assumint menys riscos i, per tant, jo veig impossible, no és res, però molt improbable que es pugui repetir el que va passar el 28 d'abril.
Les modificacions que ha calgut fer a la xarxa per fer-la més robusta pujaran a uns 4.000 milions d'euros que hauran de pagar els consumidors a la factura de la llum. Quatre dies després del temporal, les Terres de l'Ebre treballen en la reconstrucció de les zones devastades. Aquest matí, l'Agència Catalana de l'Aigua ha començat la neteja de les lleres dels barrancs, una llarga reclamació de la zona. Anem cap allà, anem a Mas d'en Verge, Jordi Barranca.
Bona tarda. Tant els ajuntaments com també la pagesia ja havien avisat ni una ni dues vegades del perill que suposava l'estat dels barrancs. Ara sí que han començat unes feines molt demandades. René Gonin, alcalde de Mas d'en Verge.
Fa molt temps que ho estic reclamant i finalment ha pogut ser. Però ha calgut, calia, i la meva pregunta és, calia que passés això per a que la casa fiqués a les piles? Perquè és molt greu, la veritat. I hem estat un munt d'anys que no s'ha fet res.
Els pagesos tot just estan començant a arribar a les finques més afectades. Rafael Verdiell, d'Unió de Pagesos.
Aquí la solució no només li correspon al govern, sinó que una mica també a tota la pagesia també, bueno, també haurem de posar el nostre granet d'arena, no? Vull dir que en alguns moments les terres se llauraven, avui no es llauren, el que estem fent són taulades, l'aigua corre, la desviem cap als camins.
Mentrestant, Protecció Civil recorda que el voluntariat, si es fa, sempre ha de ser organitzat i coordinat des de les institucions.
A Barcelona, els Comuns i Esquerra aplanen el camí perquè Jaume Collboni pugui aprovar els primers pressupostos del mandat amb el suport de la majoria. Els Comuns han anunciat que aquesta tarda votaran a favor de tramitar els comptes després que el govern ha acceptat les seves línies vermelles sobre els desnonaments a Vallcarca i els lloguers de temporada. Esquerra desvincula el seu acord amb Collboni dels pressupostos de la Generalitat. Sentiu Janet Sanz, dels Comuns, i Elisenda Alemany, d'Esquerra, a TV3.
Ara ens queda molt camí també per recórrer i tenim temps per seguir parlant de pressupost i d'ordenances, que evidentment tenim més coses a dir.
No té res a veure amb el pressupost de, o les negociacions del govern de la Generalitat. Absolutament res a veure.
I per ser encara a la capital, Barcelona encendrà els llums de Nadal, que ja es poden veure en alguns punts de la ciutat, el dissabte 22 de novembre. És 5 dies abans del que és tradicional, que és l'últim dijous de novembre. Ho farà amb un espectacle a 6:45 del vespre al Passeig de Gràcia, del qual l'Ajuntament no ha volgut avançar de moment cap detall. Barcelona, Jordi Canal.
Bon dia, serà l'acte d'encesa de la il·luminació més extensa que hi ha hagut mai entre les instal·lacions municipals i les de les associacions i eixos comercials dels districtes i que també es vol fer arribar a punts més apartats d'aquests eixos. Raquel Gil, tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
Guanyem 16 quilòmetres de carrers il·luminats, arribarem als 126 quilòmetres de llums a la ciutat, totes amb LED. Aquesta tecnologia també ens permet anar creixent sense que hi hagi un consum que es dispari. Es prioritzen ubicacions menys cèntriques, usant tòtems i peces d'il·luminació, els famosos rens que vam tenir l'any passat i que vam tenir molt d'èxit.
Tots aquests llums estaran encesos de 6:45 de la tarda a la 1 de la matinada de diumenge a dijous i fins a les 2 de la matinada els divendres i dissabtes i els dies 24, 25 i 31 de desembre i 5 de gener. L'Ajuntament inverteix 3,8 milions d'euros.
Passant 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
I amb el Ferran Casas, subdirector del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda.
La Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el també advocat Marc Molins. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé, els tres?
Sí.
Molt bé, superbé. Sí.
Ferran ha fet una cosa, que en el moment de dir bona tarda ha girat així el cap i llavors s'ha sentit un bona tarda com una mica estrany.
Ai, perdó.
Estaves amb el cap així ben posat cap al micròfon, però després t'has posat a parlar d'altra banda.
És que com que estàs...
Si t'apropes...
Estic uns dies de vacances, i aleshores...
Què ens vols fer, dentetes, ara, o què?
M'he de resignar a tornar a la rutina laboral. Però estic amb vosaltres, que això està bé.
Ho sento, escolta'm, sento que hagis de retrobar-te amb nosaltres, i no...
No, he dit que està bé estar amb vosaltres.
Molt bé, molt bé, perfecte. Va, anem a veure els primers temes del dia. I els dijous ja sabeu que saludem a l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
No has estat de vacances, tu, que no?
No, jo, mai. No sé el que són les vacances.
Només un
poc,
vinga,
va,
ja, que
exagerada. No, 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 no exigeix gens.
Sí que ho saps, que són les vacances, sí que ho saps. Una altra cosa és que no les tinguis, això no ho sé, però saber-ho sí que ho saps.
Ja no me'n record.
Això és una altra cosa, això és una altra cosa, això és una altra cosa. No vols parlar de vacances, eh, que no?
No.
Ni d'autònoms, tot i que d'autònoms tindries moltes coses a dir.
No, jo crec que la setmana que ve sí, eh?
Molt bé, perfecte, perfecte. A veure, què ens vols proposar?
No, sí, perquè ho he deixat per la setmana que ve, perquè aquesta és la setmana contra la soledat no desitjada, que és una iniciativa impulsada per l'obra social Sant Joan de Déu per sensibilitzar sobre un problema cada vegada més estès i que pot afectar tothom, no? Perquè a Europa hi ha uns 30 milions de persones que se senten soles. Aquí, la quarta part dels joves d'entre 16 i 29 anys diuen sentir-se sols, així com també la meitat de les persones més grans de 80 anys. I es calcula que un 20% de la població troba a faltar doncs, qualque relació amb els altres, no? Troba a faltar companyia, una comunicació real, poder celebrar coses amb qualcú, per tant, pateix aquesta soledat no desitjada. Sentir-se sol no vol dir només que no hi hagi ningú. També sentir que no t'entenen, o que no t'estimen, o que no importes als altres, que no te donen suport, etc. No? I entre tots, jo crec que hem creat una societat que propicia aquesta sensació, aquest sentiment. Encara que estiguem envoltats de gent, poden sentir-nos molt tots sols. No? I una cosa és la solitud, com aquell espai íntim en el qual reflexionar, pensar, llegir, escriure, passejar, estar amb nosaltres mateixos, que cada vegada és més difícil d'aconseguir. I una altra cosa és la soledat involuntària. Voler compartir moments, anècdotes, viatges, menjar, celebracions, i no poder-ho fer. I crec que, paradoxalment, la manca d'aquesta solitud cercada provoca el buit de la soledat no desitjada. Com que ara tenim dues paraules per anomenar el fet d'estar sols, jo el que faré serà emprar solitud per referir-me a l'espai íntim, no? Aquest espai que necessitem per pensar, i diré soledat per parlar de l'angoixa, la tristesa, la pena que fa estar tot sol quan voldries companyia. O sigui, la falta de solitud, la falta d'aquesta intimitat, podria provocar en part aquesta soledat no desitjada. Jo crec que les societats actuals perden comunitat. Ara mateix som capaços de no conèixer ni els nostres mateixos veïns, i com menys teixit social hi ha, més envoltats estem de gent anònima. Això té una part positiva, que és que d'aquesta manera podem fugir d'aquell control, d'aquella vigilància, d'aquell saber-ho tot de tothom, de les comunitats petites, molt tancades, que moltes vegades no permeten que actuem lliurement. I és important tenir un espai propi, no? Un espai només nostre de recolliment. És important gaudir d'aquesta solitud. Però què hem fet amb aquest espai propi? L'hem obert al públic, no? L'hem obert a través de les pantalles i ho explicam tot a través de les xarxes. Explicam el que fèiem, el que opinam, el que escoltam, els nostres gustos, les nostres tírries, etc. No? Llavors, no arribam a estar sols. És com si haguéssim perdut aquesta capacitat de fer les coses només per a nosaltres. I al mateix temps, sovint ens tancam en aquest espai i li donem molt més temps i molta més dedicació que no pas l'altre. És a dir, poden perdre la cura, l'atenció en les relacions que són més tangibles, per dir-ho de qualque manera. És quan veiem parelles o amics que, en comptes de parlar-se en una cafeteria o en un restaurant, el que fan és mirar el mòbil, no? Donen prioritat a la pantalla en comptes de donar aquesta prioritat a la persona que tenen davant. I, a més, perdem l'hàbit de construir relacions, perquè les relacions necessiten temps i tot va molt de pressa. I, clar, si tu creus que quan et fan un like ja tens un nou amic o que pel fet de ser una xarxa social ja socialitzes, jo crec que tot això crea una confusió que el que fa és desatendre els amics, desatendre aquestes relacions socials físiques, perquè creus, et fa l'efecte, que amb el substitut, entre cometes, virtual, ja en tens prou. I no és així. Llavors, aquesta setmana, contra la saludat no desitjada, hi ha diversos actes a Barcelona per poder conversar amb gent desconeguda, mentre prens un cafè, hi ha clubs de lectura que parlen sobre el tema de la soledat i la solitud, hi ha trobades que ens recorden que al final aquesta és una responsabilitat col·lectiva, perquè tots podem trencar la soledat dels altres.
Doncs, a veure, el tema és profund i té moltes ramificacions.
I el tema és molt intens, perquè, a més, vull dir, no és patrimoni d'una determinada edat, sinó que és patrimoni de tothom, no?
Sí, sí. Lucía. Sí, sí.
I explicaves això, i m'has fet reflexionar una cosa que no sé, que és així com de bot i cop, que no sé si podreu estar d'acord. Però és veritat que tenim tendència, en general, es posa la vida a les xarxes. Normalment a les xarxes es posa una vida que és divina, o sigui, un bon paisatge, una bona companyia, un bon viatge, una bona menjar, tot és molt, molt alegre, tot és molt bonic, i potser no, i nosaltres no som sempre així. No tenim sempre aquesta àurea de perfecció, de benestar, de glamour, de tot el que vulguis. Això ens pot coartar a l'hora de sortir al carrer i expressar-nos tal com som, i ens fa ser més tancats i socialitzar-nos menys. Ens condiciona el nostre dia a dia el fet d'haver exposat segons quines actituds, quines formes de fer, que ens estan mediatitzant la nostra manera de ser, parlo a determinades edats. Potser amb unes certes edats que ja tenim més perspectiva vital poder no ser així, però amb gent més jove, que això ajudi a aprofundir en aquesta... Ara, ostres, no veuran... Jo no sóc, no vull que vegin aquesta part de mi que no és tan glamurosa, tan maca, que va tan ben vestida o que va tan... com va sortir l'altre dia a les xarxes. No sé si això... No sé, jo crec que els de Llucia em dona la raó, eh?
Sí, jo crec que...
És un pesatge, intent treure't de l'habitació, però no mereix.
S'està convertint en un cinquè convidat els
correcte.
Dijous,
els de
la Llucia. Per tant, escolta'm, benvingut sigui. Segur que té opinions molt interessants. No, home, no. A vegades és més operatiu que li obris la porta i que el deixis estar amb tu, que no que l'intentis mantenir fora perquè et reclamarà l'entrada. Vull dir, sí, sí. Això va com va, però vaja. Però sí que és veritat això, perquè és veritat que a les xarxes socials només ensenyem la cara amable de la nostra vida. Òbviament tothom ensenya doncs, quan s'ho està passant bé, quan està de vacances, quan està fent un dinar, un àpat amb molta gent i tot plegat, no els moments de feblesa, exacte. O els moments de soledat, o els moments de tristor, aquesta, que no, aquests te'ls amagues, i per tant...
Bueno, depèn de la xarxa, ensenyem. No, també?
Bé, sí, la gent, el que abans era Twitter, allà sobretot surt l'odi.
A Twitter la gent s'hi posa per estar molt enfadada, a LinkedIn per fer veure que és molt llesta, i a Instagram per fer veure que és molt feliç, no?
Exacte. Sí, sí. Un bon resum.
Una mica cada xarxa té el seu,
coses,
el seu rotllo. No, jo sobre el tema que parlàvem de la solitud i clar, l'ideal és poder triar, no?
Sí.
Perquè estar sol... doncs a vegades està molt bé, i el silenci, si sabem gestionar el silenci, ens aporta plenitud, no?
Però per això la Llucia parlava de la soledat
la
no desitjada.
No desitjada, clar.
Volguda,
sí. I ens ajuda, doncs, a saber què fem, no? I a pensar, estic sol perquè vull estar sol, no? Perquè si no, doncs, potser estaria en parella, estaria en amics, o estaria fent una activitat cultural, clar. Jo crec que la persona rica és la que pot triar com està, és a dir, si està en companyia o si està sol per estar tranquil.
I el que... Perdó, no digues, digues,
no,
Marc.
No, sí, no, sí, no. Sisplau. No, jo anava a fer una reflexió també sobre el concepte aquest que ens planteja la Llucia, no? La de la soledat no desitjada com a fenomen o com a concepte molt complex, és a dir, complex en el sentit de que en alguna mesura segur que la prediquem de la soledat clàssica, no? Vinculada a factors externs, a poques habilitats personals, a perjudicis col·lectius, a problemes d'autoestima, malalties, no? És una soledat terrible i, evidentment, no desitjada. Però jo crec que la Llucia treia, i en alguna mesura ens en fèiem ressò, no? del problema que pot estar generant també la contribució de les noves tecnologies a aquest problema. En quin sentit? Al final, les noves tecnologies el que estan incidint d'una forma directa és en la forma de comunicar. I la comunicació que sorgeix a través del telèfon o de les xarxes és una comunicació que està profundament pecatitzada, no? I que ha d'anar acompanyada d'emocions, i això fa que la comunicació no sigui del tot ni transparent, ni humana, ni directa, ni immediata, no? És a dir, pensar que podem substituir la companyia per una comunicació molt fluida en un grup de WhatsApp, doncs, evidentment, és un error greu. El que passa és que jo no seria negatiu, perquè igual que penso que les noves tecnologies poden estar generant o poden estar contribuint a aquesta soledat no desitjada. També penso que la societat, que tots ens estem proveint de nous instruments, no? Aquests, que comentava la Llucia, és a dir, els teixits associatius, els grups d'interès, els clubs de lectura, les comunitats de vida, en fi, els grups d'interès, en definitiva, hi han, penso que cada vegada estan més a l'abast i que hem de ser positius, perquè no hi ha res pitjor que aquesta solitud hiperconnectada o aquesta solitud en un context col·lectiu, no? Perquè és especialment punyent.
Clar, Marc, si me permets un segon, per això deia que jo crec que el problema no són les xarxes en si o les tecnologies en si, sinó la incapacitat que tenim per estar sols d'una forma voluntària, no? És aquesta solitud més íntima, aquesta solitud de dir, ara estaré desconnectat i no faré res més que estar amb mi mateix i pensar el que m'envolta i o contemplaré el món, saps? Aquesta cosa, crec que cada vegada estem perdent aquesta incapacitat, cada vegada més. I llavors la falta d'aquesta solitud voluntària fa el que potser, pregunto, plantejo, complica o fomenta de qualque manera aquesta soledat no desitjada, no? Perquè al final no sabem com tornar a tenir aquests moments de connexió més directa, més física, més tangible amb les persones que ens envolten, no? I poder parlar-hi tranquil·lament, una conversa com antigament, no? És a dir, aquestes coses que semblen, fa l'efecte que potser estem perdent, no ho sé, ho pregunto, ho plantejo.
I els que tenim a vegades adolescents al voltant, es produeix un fenomen que pels que ja tenim una edat i ja ens hem convertit ja en boomers, és absolutament incomprensible, que és queden per fer una festa fins i tot a casa, o vénen d'allò, i llavors els veus que està cadascú en una banda del sofà, clar, amb el mòbil,
absolutament,
amb el mòbil o amb la consola, el que sigui, però cadascú de manera individual, no jugant o parlant tots alhora, sinó que estan tots junts, però cadascú en la seva soledat, en la seva bombolla, que sorprèn, perquè diuen, però si heu quedat, si esteu tots al mateix lloc i voleu, en teoria, passar una estona junts. I després resulta que els veus que cadascú està amb el seu telèfon o amb la seva pantalla, aïllat els uns dels altres. I com a mi, els que ja tenim una edat, ens xoca.
Bueno, llavors això explicaria que el 25,5%, és que és molta gent, trob, 25,5% de joves entre 16 i 29 anys se senten sols.
A mi em preocupa molt més que aquesta solitud que tenim pels mals hàbits, per les xarxes, pel que vulgueu. La gent que podem anar doncs, a grups d'interès, podem recuperar-nos la nostra socialització, està molt bé, val. Però, i la gent gran? I la gent gran que està sola i no vol estar sola? Perquè els fills hi han marxat, perquè la parella ja no hi és, perquè els amics van marxant. I aquesta, va frapar molt un anunci que vaig veure d'una entitat financera que deia, era una senyora gran o un senyor gran, és igual, que deia, mai m'havia imaginat que el pitjor de fer-se gran era la solitud. I em va frapar aquell anunci. I dius, ostres, és veritat, perquè us poden venir al cap persones grans que pugueu conèixer, que s'han quedat vídues o vidus, i que els amics els hi han marxat. I que potser no tenen amb qui compartir aquella castanyada. O que els fills potser viuen fora, una mica lluny segons com, ells perden la mobilitat, potser no poden baixar al centre cívic que baixaven quan baixaven. I aquesta solitud que dius, bueno, no ha vingut ningú avui a casa, ni demà, ni l'altre, i potser no tens a ningú a qui trucar, perquè els teus coetanis no hi són. I els teus fills no els trucaràs perquè saps que els molestes, per dir alguna cosa, no? És aquesta solitud la que preocupa. I com podem, com a societat, ajudar aquestes, identificar aquestes realitats per fer algun tipus d'acompanyament, ni que sigui per portar-los doncs una estona de xerrameca, no? És una realitat que també ens hauríem d'ocupar, salvar l'ànima d'aquestes persones, no?
Si voleu, aquests dies, fins diumenge em sembla que és, si ho entreu a la pàgina web trencalasoledat.org, hi ha tot d'activitats que es fan justament per això, no? Per parlar amb aquestes persones, per seure una estona amb ells a prendre un cafè, bueno, tothom que hi vulgui anar, persones que se senten soles i persones que vulguin acompanyar persones que se senten soles.
Sí, al final, per sort hi ha un teixit social, no?, que a vegades a aquestes persones els hi fa la vida més fàcil, no? Voluntaris que els acompanyen, que els truquen per telèfon per evitar casos extrems, no? Fa uns dies va sortir un cas a València d'una persona...
Sí.
Té 85 anys, crec, que havia mort, i fins 15 anys després de que hagués mort al seu pis no el van trobar a faltar, no? Això és un cas extrem, i és un cas molt extraordinari, i per això se'n va parlar als mitjans, però és evident bueno, que necessitem xarxes i que necessitem barris i una vida associativa i una vida comunitària forta doncs per impedir això.
I que hi hagin aquestes xarxes està molt bé, però és molt més interessant també que se sàpiga que hi són. Mm-hmm. És a dir, que es faci molta més conscienciació de persones que se senten soles, saber que hi ha aquestes xarxes, i persones que volen ajudar, saber que hi ha aquestes xarxes, perquè a vegades no hi ha coneixement.
Sí, sí.
Doncs feta la reivindicació amb la Llucia Ramis i el seu gos, el nom, com es diu el gos?
Bowie.
Bowie. Molt bé.
Sí.
L'has deixat entrar al final?
Sí, sí, no, si sempre està per aquí, eh?
Ah, no.
No, perquè si no plora i és pitjor.
Ah, reclama l'atenció, molt bé.
És un tequel molt, molt intens, que vaig adoptar fa 4 anys o així.
Veus? Molt bé, escolta'm, un dia l'ajuntarem amb la Mel, que és la que tinc jo a casa, a veure si fan bona relació.
No, si cau malament tothom.
Llucia i Bowie, gràcies a tots dos. Fins dijous que ve. Adéu.
Que vagi molt ben parlada.
Passen 20 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia. La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 d'octubre la darrera producció de Lucía Lacarra i Matthew Golding, el ballet Lost Letters.
Una peça clàssica basada en una història d'amor en temps de guerra.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Avui, 16 d'octubre, és el Dia Mundial del Pa.
Fem valer el treball artesà i el respecte per la tradició dels nostres flequers i flequeres.
Perquè el pa és pa de veritat quan es fa amb ofici, passió i amb ingredients de qualitat.
Des del Gremi de Flequers de la província de Barcelona, aprofitem avui, Dia Mundial del Pa, per agrair la teva confiança.
Quan ens reunim per celebrar, es veu que per molt diferents que siguem, tenim en comú tot el que som. Som de gaudir de la nostra cuina, honesta i genial. Som de sentir que el temps s'atura davant del mar. Som de brindar per les coses grans i les petites. Som de Cava, denominació d'origen Cava. 150 anys celebrant amb tu. El Cava només es gaudeix amb moderació.
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico El Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial. 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Les noces de Fígaro, una de les grans obres mestres de l'òpera. Del 15 al 21 d'octubre a la Faràndula de Sabadell, una òpera extraordinària amb una música increïble, on la filosofia es barreja amb la comèdia.
Gaudeix de l'autèntica genialitat de Mozart. Entrades a operacatalunya.cat.
Maria, mare de tres, se l'acusa de desastre total. Com es declara l'acusada?
Superada, senyoria. Em declaro superada.
Un moment, senyor jutge. Aquí criem, però no jutgem. Soc la Samantha Villar i en el meu podcast per El Periódico parlem de la criança des d'una mirada àmplia i plural. Ja disponible el primer capítol a la teva plataforma preferida.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre, distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele Punès. Una vegada Miele, sempre Miele.
Que jo sé que nascú va ser milionària.
Érem 12 grups.
Com si ploguessin...
Només en queden 6.
Guai! Fucking money man!
I aconseguirà passar a la final.
Eufòria Dance Kids. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Catalunya migdia.
Doncs ja hi som, la temporada del 10.
Què dius, Parlament?
No, que el 10 és Messi.
Ah, perquè fa 10 anys que no guanyem la Champions masculina.
Que no, que ho dic pel tot costa.
Ah, 10 temporades, és veritat, ja. Què ens ho havia de dir, Pep?
L'esport, tot ho sabem, tot costa.
Una dècada ha costat.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Toco amb la Puntual Folk.
Ah.
És el grup que tocarem ara. Amb una colla d'impresentables, amb el Guillem Ballàs, la Clara Ribatallada i la Caral Valls. Fem un quartet de ball folk. Que, escolta, Roger, ja estàs fent el favor de venir cap aquí a ballar.
Home.
M'han dit que balles, que és com un ànec.
Sí, qui t'ho ha dit, això? Perquè té tota la raó del món.
Ja ho sé, ja em consta.
Et consta.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Escolta, Roger, ja estàs fent el favor de venir cap aquí a ballar.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Anem amb el tema del dia. Koldo García, l'exassessor de José Luis Ábalos, continua en llibertat. El jutge del Tribunal Suprem ha decidit deixar-lo lliure després de tornar-lo a citar per quarta vegada per les suposades comissions il·legals que gestionava per l'exministre. Koldo García s'ha acollit aquest matí al seu dret de no declarar davant del magistrat, igual que ho va fer ahir l'exministre José Luis Ábalos. El motiu de la declaració d'avui era el nou informe de la Guàrdia Civil de la UCO, ara fa tot just 15 dies, on s'atribuïa a Koldo García la gestió de diners amb metàl·lic que anaven a parar a l'exministre Ábalos. I la sospita és que aquests diners que distribuïa Koldo García provenien de comissions il·legals d'obres públiques. Podríem dir que el PSOE respira alleujat, perquè ni ahir Ábalos ni avui Koldo García ni han denunciat més enllà del que ja se sabia, i a més no han entrat a presó. És evident que això encara no està acabat, que per tant continuarà la investigació i veurem si surten noves proves o no i nous informes de tot plegat. Per què mires amb aquesta cara, Ferran?
No, jo faré una intervenció molt ràpida perquè tinc aquí dos advocats i ells en saben més, però clar, costa molt d'entendre, és a dir, costa molt d'entendre que aquests dos senyors no entren a la presó i que, en canvi, Santos Cerdán, per la mateixa causa, estigui en presó preventiva. Que jo entenc que no s'apliqui a José Luis Ábalos o a Koldo García la presó preventiva, perquè la presó preventiva a mi em sembla una cosa molt greu. És a dir, una persona que no està condemnada i que només està investigada en un cas, privar-la de llibertat, és que em sembla gravíssim, no? I hem vist casos, per exemple, com Sandro Rosell, 2 anys de presó preventiva i que al final quedin no res i circulen, i aquí no ha passat nada, no? Però, clar, costa d'entendre, perquè els arguments que crec que és el Codi Penal o l'Alecrim, és que no ho sé, ho direu vosaltres, ja per la presó preventiva és la destrucció de proves, la coacció de testimonis o el risc de fuga. Clar, l'Ábalos i el Koldo han tingut temps per fer aquestes tres coses. I per què a ells s'ha pressuposat que no les han fet i, per tant, no han merescut la presó preventiva i, en canvi, Santos Cerdán sí que l'ha merescuda, no? Perquè sí que s'ha pensat que podia destruir proves, que es podia fugar o que podia coaccionar testimonis. Clar, i això fa sospitar una mica, que penses, bueno, és que Ábalos des del 2021 que estava apartat de la primera línia política, era diputat però estava apartat de la primera línia política, no pintava res, i en canvi Santos Cerdán, fins al moment just que cau i entra a la presó, estava de secretari d'organització, per tant, de número 2 del Partit Socialista.
Jo, abans que el Marc faci el seu punt més jurídic, no, i més en coneixement de la matèria, jo crec que aquesta és la gràcia, no? O sigui, Cerdán a la presó és el secretari d'organització del PSOE, per tant fa molt més mal, fa molt més mal políticament i desgasta molt més que tinguis el teu número 2 flagrant del moment a la presó. Els altres dos, evidentment, per mi no es donen, el criteri deu haver sigut aquest, de que no es donen els requisits per la presó preventiva, perquè és privada de llibertat d'una persona sense judici, per tant no procediria amb la situació actual i les proves actuals, però en canvi Santos Cerdán també està en preventiva i ja fa dies, i jo crec que és una qüestió política de desgast del PSOE i del president Sánchez. Però no sé, Marc, tu com ho veus?
No, jo un viatge polític no el veuria, és a dir, no el comparteixo, no? És a dir, el que penso és que hi ha alguna diferència entre ells, és a dir, bàsicament el que ens diu la llei d'enjuiciament criminal és que per acordar aquesta mesura, que Ferran totalment d'acord, és amb molta diferència la mesura més punyent que contempla el nostre ordenament jurídic, perquè prediquem la innocència d'algú a qui estem enviant, a qui estem privant de llibertat, per tant, absolutament excepcional.
En aquest la presó preventiva, eh?
Sí, és una mesura absolutament excepcional, tal com la defineix el propi legislador, la llei d'enjuiciament criminal i la jurisprudència del Suprem i del Constitucional. Al fil d'aquesta excepcionalitat, sí, hi ha tres. És a dir, el prius lògic és que hi ha d'haver un fonament indiciari molt potent, has de tenir gairebé acreditada el substrat fàctic, i llavors una d'aquestes famoses tres finalitats, no? La destrucció de proves, el risc de fugida o de reiteració delictiva. En el cas d'Ábalos, la destrucció de proves va quedar enervada al començament, perquè recordeu que es dona aquella escena famosa que hi ha una noia que surt del domicili, no? I surt amb un pendrive, i en el moment en què l'escorcolla la Guàrdia Civil que està fent l'entrada de registre,
els pantalons,
li troben el pendrive. Per tant, sent així que he localitzat la font de prova que pretenies ocultar, és evident que no hi ha més prova a ocultar, o que la que volies ocultar te l'he enganxat. Per tant, aquest risc queda enervat. El risc de reiteració delictiva també està fora de joc perquè ell ha perdut qualsevol capacitat orgànica de continuar cometent presumptes fets de corrupció política, i queda el risc de fugida, que és el que ahir torturava el magistrat en aquesta interlocutòria que va dictar, la que deia: penso que sí que hi és, penso que té mitjans, penso que té capacitat, penso que pot tenir vocació, però no trobo que té aquella intensitat singular. Clar, en el cas de Santos Cerdán la situació és una mica diferent, perquè ell, el risc de destrucció de proves es mantenia i de fet s'invoca perquè continuava tenint ascendent, en aquest cas sobre el govern de Pamplona, etcètera, etcètera. Per tant, semblava que hi podia haver encara alguns indicis, i a banda pues, se li perdica idènticament el risc de fugida, no? Malgrat tot, el que és evident és que en aquest 2 de 3 que representen Koldo García i Ábalos contra la situació de Santos Cerdán, jo crec que això suggereix o convida la defensa de Santos Cerdán a demanar la llibertat, no? Encara que només sigui per un tema d'evitar l'asimetria en el tractament jurídic. Queda molta causa, queda molt per fer, no són decisions senzilles, però insisteixo i acabo, és important que tinguem tots clars com a ciutadans que la presó provisional és una mesura excepcional que s'ha de dictar o s'ha d'imposar en supòsits extrems.
És obvi que aquest cas crida l'atenció no tant per les figures de Koldo García o de Santos Cerdán o fins i tot de José Luis Ábalos, sinó per quina derivada pot tenir això en el PSOE, si és que en té alguna. El PSOE continua negant que hi hagi cap mena de finançament irregular al partit. Defensa que pagar diners en efectiu no és cap delicte i, de fet, assegura que la seva comptabilitat està neta i la té el jutge. Avui he pogut sentir la portaveu socialista, Montse Mínguez, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
No afecta al Partit Socialista, insisteixo, perquè el Partit Socialista, tant com diu el Tribunal de Cuentas, com diuen les auditories externes, com diu el propi informe de la UCO, no té finançament irregular, i per tant a partir d'aquí aquests senyors doncs hauran de donar les explicacions que calguin. Nosaltres doncs confiem en la justícia, i que si han de donar compte davant de la justícia, doncs que la donguin.
És evident que el jutge no troba una quantitat de diners que no sap on són, per tant no pot acreditar ni que estiguin pagades de manera fraudulenta ni tampoc de manera legal, perquè no es troba aquests diners, i que hi ha aquesta expectativa de saber, abans de l'estiu semblava que el govern socialista tenia els dies comptats, ara sembla que li ha baixat una mica la pressió perquè no han sortit noves proves, però sí que és veritat que continua aquesta ombra de sospita, tot i que és veritat el que diu Montse Mínguez i el que també va dir, per exemple, Pedro Sánchez, que és que cobrar en efectiu no és un delicte, sempre que acreditis què són aquestes quantitats que estàs cobrant en efectiu.
En efectiu no és un delicte. Hi ha moltes associacions, partits i empreses doncs, que tenen allò... Per exemple, a l'empresa on jo treballo, al diari, doncs, hi havia una secretària que em deia la caixa petita, que és una caixeta de cabals per anar pagant doncs, algunes petites despeses. Doncs, suposo que és això, i per tant això és perfectament legal i forma part del que és, diguem-ne, raonable i habitual. Clar, trobar als comptes d'un partit polític finançament irregular és impossible, perquè la comptabilitat que es presenta i la comptabilitat que s'audita, evidentment, sempre està neta, i ningú apunta comissió il·legal, obra...
M. Rajoy,
no sé què, exacte. Això sí, de cas s'apunta...
Sí, però allò no era la comptabilitat oficial del PP,
era una altra llibreta paral·lela. I no a la comptabilitat oficial que presentes en una auditoria. De la mateixa forma que cada cop que hi ha un cas de corrupció relacionat amb l'obra pública i sobre el polític de torn i diu, revisarem tots els processos d'adjudicacions i totes les licitacions.
Impecables, això.
És dir, els periodistes podem perdre el temps, i perdem el temps, malauradament, fent el titular i dient-ho, però sabem que d'allà mai en sortirà res, perquè el tràfic d'influències i aquesta mena de delictes són molt difícils de demostrar, és molt difícil que deixin rastre. Aquí estic d'acord amb la reflexió que feia l'Òscar de, abans de l'estiu, podia donar la sensació de que Pedro Sánchez, per tots aquests casos, i els del seu entorn familiar, de la seva dona i del seu germà, estava a la lona, però clar, ara tenim el Partit Popular també amb el cas Montoro, amb el cas que ve de Kitchen, que al final doncs uns i altres pensen que segurament estan empatats i que a més els hi val no parlar-ne massa, perquè l'únic beneficiari de tot això és un partit d'extrema dreta que es diu Vox. I a més, Pedro Sánchez ha tingut l'habilitat de començar el curs polític posant damunt de la taula dos temes que ell pensa que li fan mal al Partit Popular. Un d'ells jo crec que també els hi fa mal a les dones i als drets de les dones, que és debatre sobre l'avortament, i l'altre és el tema de Gaza, però és evident que són dos temes que divideixen l'electorat del Partit Popular i que té una posició com a mínim poc clara.
i que alimenten a Vox, que aquest sí que té la doctrina fàcil i permetrà fer el sorpasso més al PP polaritzant els discursos, no? Però tornant una mica al que dèieu, a mi del que explicaves, Marc, que em fascina escoltar-te, no?, amb la tècnica i de més, no? Però el tema del PEN que se li va trobar en aquesta persona, sí. No voleu dir que és una mica d'incaut pensar que tota la informació pot estar en un PEN que treu una senyora amb una butxaca d'un pantaló? És a dir, aquesta llibreta de l'M. Rajoy de torn...
Una llibreta.
Per tant, jo dic, el risc de destrucció de proves jo crec que existeix, certament, perquè no crec que ho tinguin tot sistematitzat en un PEN, sinó que poden haver moltes coses de dir, escolta, vés a mirar allí, vaig a mirar la caixeta que hi ha a casa de la iaia que li vaig posar sota el llibre del Quijote, allà hi ha una informació, saps? Per tant, les proves són moltes, de moltes maneres molt versemblants.
Entrar al jardí,
no? I després, el tema dels diners. És veritat, no és cap problema pagar amb efectiu, però jo vaig veure la foto d'un diari, que hi havia una finestreta del sobre, me sembla que no era la caixa petita, semblava que hi havia una miqueta de volteta. Allí hi havia bitlletets, eh? No hi havia la calderilla de pagar el cafè.
800 i escaig,
em sembla. Són 800 i pico d'euros. No? Dius, escolta, això és calderilla? Doncs igual que per segons qui sí.
Jo percebo
que és una gran quantitat per un partit com el PSOE.
És veritat. No és tanta quantitat.
Per un partit com el PSOE...
Sí, és veritat.
Per si puc contribuir només a aquest tema del pagament en efectiu. És a dir, els tècnics distingim dos tipus, però no són dos, són tres, de diners, no? Hi ha el diner blanc i el diner negre. El diner blanc és el que cobrem normalment per conducta oficial, amb nòmina, i que té perfecta traçabilitat per part de l'agència tributària, per tant, és el diner entre cometes oficial. El diner negre és el que deriva d'un delicte, jo em dedico al tràfic de drogues, trec uns marges entre el preu de compra i el preu de venda, allò és negre perquè l'origen d'aquests diners... l'origen és delictiu i per tant, evidentment, no cal dir-ho, és opac a ulls de l'agència tributària. Però hi ha un tercer tipus de diner, que és el gris, que és el diner que, tenint origen lícit, és aliè a la fiscalització de l'agència tributària. És allò típic de, doncs, et fan una obra, venen a casa i et proposen o fas o compres o tal i no hi ha factura. L'origen és inequívocament lícit perquè pot ser les rendes del treball. Jo he anat al caixer i l'he tret, però en el moment d'introduir-lo, de fer un pagament, no hi ha hagut una factura que legitimava, en aquest cas, a l'agència tributària, cobrar-ne una part, no? Per tant, el pagament en efectiu no és intrínsecament... no és il·lícit en cap cas quan és diner blanc. Jo vaig al restaurant, em donen un tiquet de factura i pago en metàl·lic, això és absolutament lícit, fora part de l'absoluta normalitat. És relativament irregular quan el diner és gris, és a dir, quan tenint origen lícit jo estic pagant un servei sense factura i, per tant, estalviant-me aquest 21% que contribueix al sosteniment de les càrregues col·lectives, i és inequívocament il·lícit quan l'origen és negre, no? Quan jo otorgo una concessió o una determinada obra pública, no per les bondats de qui m'aplica en el concurs, sinó perquè estic cobrant per darrere, en aquest cas és inequívocament negre. Clar, el que sí que és indiciari són els volums, perquè en una economia normal els volums de blanc afortunadament són molt importants, els volums de negre, els volums de gris també tenen la seva importància, però els volums de negre són més petits. Quan veiem grans pagaments, grans quantitats de diners en efectiu metàl·lic, com a mínim és suggestiu o d'aquest gris o d'aquest negre.
Per no parlar de la reputació, perquè això no ajuda a una bona reputació, ni del partit, ni del líder, ni dels seus representants. Per tant, hi ha una vida paral·lela, que és a la vida doncs, del jutjat i a la perseguibilitat penal, que és la reputació. I aquesta reputació queda tocada i després doncs, que t'hauria de prevenir molt i molt de donar lliçons, cosa que no passa. Perquè el Partit Popular, per exemple, doncs sembla que no n'és amb ell tot el que vam viure amb la moció de censura i companyia, com si ja fos una cosa del passat, no? Per tant, la reputació també s'ha de tenir en compte, també té un cost i també té un preu i un valor.
Veurem com evoluciona tot plegat, però avui hem tingut aquesta imatge de Koldo García anant a declarar i després sortint en llibertat sense que hi hagi mesures cautelars per ell. Passant 9 minuts de dos quarts, farem una pausa per la publicitat, no tindrem en compte i no li traurem el tall de veu a Marc Molins, que ha parlat en primera persona dient Marc Molins 2.cometes, jo em dedico al tràfic de drogues, que m'ha semblat una frase que treta de context, és una confessió de delicte, vaja, ni gris ni blanc, aquest seria negre. Fem una pausa i de seguida expliquem aquest cas de l'Ajuntament de Vic, que és realment un cas com un cabàs.
Catalunya migdia.
Atenció.
tenim una cosa a dir-te.
Ha arribat el teu moment Carpe Diem, perquè durant els 10 dies Kia, el teu Kia des de 15.500 euros amb finançament del Banco CTLM no és la nostra última oferta. Vine al teu concessionari Kia i demana aquell descompte extra que et mereixes. Només fins al 20 d'octubre. Consulta les condicions a kia.com o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Arriba al Liceu l'estrena nacional d'Agnaten, una òpera de Philip Glass. La història del faraó que revolucionà el món egipci. Del 16 d'octubre al 3 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Vols canviar la cuina? Instal·lar un vestidor? Smith optimitza i et moble al mil·límetre tota la casa creant més espai en el mateix espai. Demana cita ara en una de les nostres 88 botigues a Espanya o a la nostra web homedesign.smith. Smith, primera xarxa europea de botigues de cuines i mobles per a la llar.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
On la comèdia es troba amb el terror, la ciència-ficció, la fantasia. Del 9 al 19 d'octubre, més de 400 pel·lícules i estrelles t'esperen a Sitges perquè celebris i et reanimis amb el millor festival de cinema de gènere del món.
Sabies que a Catalunya es crearan 50.000 nous habitatges protegits fins al 2030? Es construiran nous edificis per fer créixer el parc residencial de lloguer assequible i així facilitar l'accés a l'habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ei, això que en dieu paté de muntanya, a Cerdanya, en diem pa de fetge. I és collonut. Les coses, pel seu nom, Carlit. I el trinxat de la Cerdanya, ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
Blancs, negres, rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Vinari al diari vadevi.cat.
Com ens podem protegir de les estafes al mòbil? Crear contingut en català dona clics? Com es fa per treure partit de la càmera del mòbil? Del 16 al 18 d'octubre en parlarem a la Catosfera de Girona amb Marc Serrat, Josep Cuní, Jordi Borràs, Alba Segarra, Arnau Tordera, Magda Gregori i molts més. La Catosfera, un espai per descobrir, debatre i compartir el futur digital. Entrada lliure. Més informació a catosfera.cat.
Pensa en la nit de cap d'any sense ningú amb qui celebrar-la. La soledat no desitjada fa la vida menys vida. Del 13 al 19 d'octubre participa la Setmana contra la Soledat de Sant Joan de Déu.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre, distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele Punès. Una vegada Miele, sempre Miele.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. 17 minuts i seran les 4 de la tarda. Expliquem bé el cas. L'Ajuntament de Vic recorrerà la sentència d'un jutjat de Barcelona que l'obliga a rebaixar el nivell de català que exigeix per una feina concreta d'operari de cementiri. El municipi va fer una convocatòria en què demanava un nivell intermedi de català, un B2, i un nivell superior de castellà. El jutge considera desproporcionat el nivell de català exigit per aquest lloc de feina i ordena a l'Ajuntament que demani un A2, que és un nivell bàsic. En canvi, del nivell de castellà no en diu res perquè el recurs que es va presentar no es feia referència a aquest nivell de castellà. L'alcalde de Vic, Albert Castells, ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que aquesta resolució és una mostra més del menyspreu de la justícia pel català.
Anirem fins al final. Nosaltres estem molt ferms en la defensa de la llengua i els drets fonamentals bàsics dels ciutadans de Vic. I entenem que això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català aquí es trobaran ferms i nosaltres recorrerem totes les sentències fins al final.
Qui ho va portar a la justícia és Convivència Cívica, amb l'argument que per una feina de manteniment en un cementiri no es necessita tant nivell de català, recordeu, un B2. Apunta que el que pretenia l'Ajuntament era evitar que s'hi postulessin castellanoparlants. La plaça està ja adjudicada i ara el consistori està estudiant què passa amb el treballador que ja han contractat perquè va guanyar aquell concurs. Però a veure, què és el que es demanava exactament en la convocatòria de l'Ajuntament? Natàlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, doncs era un lloc de feina d'oficial de cementiri i manteniment. Aquest és el títol. La feina consisteix en fer algunes reparacions, feines de conservació, neteja i jardineria del cementiri i també inclou feines de suport a l'usuari, que se suposa que és aquí on sobretot es necessita l'idioma, perquè quan un usuari del cementiri fes una pregunta, doncs se l'ha d'entendre i poder-li respondre.
I en aquesta oferta, en aquest concurs, els requisits quin eren?
Doncs ser major d'edat, si es té nacionalitat espanyola, tenir estudis primaris, i si es té una altra nacionalitat, ja sigui de la Unió Europea o d'un altre país, presentar el certificat d'escolaritat equivalent al que aquí anomenem estudis primaris. També hi ha requisits lingüístics, que són els de la disputa. En català es demana el B2, que vol dir un nivell intermedi, i en castellà es demana un nivell superior. Jo he anat a mirar què vol dir un nivell superior en castellà, i el títol de superior és el C1.
El que diu la sentència és que demanar un nivell B2 és un nivell massa alt de català. Però posa en dubte la necessitat del català?
No, la sentència del jutge assegura que per qualsevol feina a l'administració pública a Catalunya cal saber català. Així ho diu, bueno, entre altres coses, l'Estatut, la Llei de Política Lingüística, el decret que la desenvolupa, però agafa aquest decret en què diu que per una feina a l'administració pública cal acreditar el coneixement del català tant escrit com oral, però atenció, diu, en el grau adequat a les funcions de la feina. I conclou, i aquí ve la sentència, que per una feina principalment manual cal un nivell A2, el bàsic, i no el B2, que és el nivell intermedi.
Doncs això ha generat, òbviament, les queixes, les crítiques de moltes entitats, de molts partits polítics, perquè és evident que a Catalunya demanar un B2 de català, vaja, és que qui acabi la ESO té un C2.
Seu.
Imagina't.
A quart d'ESO ja és seu. El seu. A primària, quan acabes primària, és el B2.
No sé com ho veieu.
Jo crec que és una molt bona notícia, perquè tenim una situació de col·lapse als jutjats a Catalunya. Es triga un any i mig per un judici ràpid, però tenim la sort en aquest país que tenim jutges, que a més de jutges són filòlegs. I aleshores som capaços...
Anem a avisar els oients que Ferran Casas estava utilitzant la ironia, ho dic perquè els oients no li veuen la cara i, per tant...
Són capaços...
Són capaços de dir... Quantes hores de català s'han de fer a les escoles perquè els nens surtin dominant les dues llengües, el català i el castellà, a més d'una tercera llengua estrangera, i són capaços de dir doncs, quin nivell de català s'ha de demanar en un lloc a l'administració pública. I els és igual el que digui, doncs, en aquest cas, l'Ajuntament, que és el que organitza, diguem-ne, un concurs per accedir a un lloc de treball a la seva administració. El que passa que aquesta afició que tenen els nostres jutges a la filologia, malauradament, sol anar en contra de la llengua catalana. I aquesta és, lamentablement, la situació en la que ens trobem, no? Perquè ho has explicat molt bé tu amb el tema de el B2 en català i superior en castellà, no? El B2 català i aquest superior en castellà equivaldria a un C1 de català, que per tant és un nivell superior. Clar. Per tant, a aquests jutges els hi sembla molt bé que es parli més castellà, que el castellà es conegui més, que se sigui més competent en castellà i que la llengua de segona, la llengua regional o la llengua cooficial, perquè les úniques llengües cooficials per ells són les llengües oficials diferents del castellà, doncs tinguin la gent un nivell més baixet perquè és la cosa del pueblo.
Sí. A més, vull dir, en aquest sentit, és una llàstima aquesta sentència, perquè el que fa l'alcalde Castells, l'Albert Castells, que és un alcalde doncs, al servei de la població com tots, i a més molt conscient de quina és la realitat del seu municipi, es troba que a Vic és molt difícil sentir algú parlar en català, perquè hi ha un nivell molt elevat d'immigració. I ell, el que jo haig de fer, dintre del meu compromís amb la xarxa d'ajuntaments que tenim regidories de política lingüística, és treballar perquè el català continuï o pugui tenir o recuperar una mica de posició. I quina és l'eina que tinc? Doncs és en aquells llocs de funció pública, doncs com a mínim la gent hi pugui dirigir-se al funcionari en la seva llengua pròpia, que és el català. Per tant, dintre de les funcions d'un alcalde hi és el preservar aquella llengua que està en perill a la seva comunitat, que casualment és el català, que és la llengua minoritzada i minoritària avui en dia a molts municipis. Llavors, el fet de pretendre que aquesta persona sigui competent amb un B2 en català, per mi el jutge, a veure, amb els arguments de la sentència penso que es podria defensar una cosa i la contrària. És a dir, el fet de el lloc, la proporcionalitat d'esta exigència en funció del tipus i nivell de la funció o puesto a desempeñar, què vol dir? És a dir, si tu ets segons quin tipus de treball no cal que parlis en català, que vol dir que tampoc tens dret a interrelacionar-te amb els teus companys, perquè tu deus viure en una comunitat laboral on hi ha persones que treballen amb tu, que són companys de feina, i tu doncs no cal que els entenguis, perquè potser doncs, considera el jutge que tens una feina que no es mereix que tu siguis competent en català i per tant et puguis relacionar. Que els usuaris del cementiri, que no són les persones que ja estan mortes, sinó que són els familiars, poden tenir, i quan van al cementiri doncs van a veure un familiar, potser és normal que vulgui que se'ls digui amb la seva llengua o que se'ls indiqui amb la seva llengua. És un dret lingüístic que tenim. I per acabar, no? Tot el fet aquest del català és curiós, perquè diu, escolti, per aquesta feina doncs no cal que en sàpiga de català, però llavors li demana, en les mateixes condicions laborals, diu, adoptant el tractament de dades de caràcter personal, les mesures d'índole tècnica i organitzativa establertes per la corporació i complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. El senyor que treballa de manteniment del cementiri. Per tant, voleu dir que no pot aprendre el B2 amb una clara vocació de normalitzar la llengua dintre d'una comunitat immigrada o que parla molt poc el català? Doncs jo penso que aquí el jutge, evidentment amb una sentència del contenciós administratiu, que és la jurisdicció on més català es parla, perquè el dret administratiu és on més sentències es diuen en català, segur que la contestació a la demanda de l'Ajuntament va ser en català i ella meta, evidentment, una sentència en castellà. Per tant, és una sentència política, un cop més, i que, a més, cal instada per Convivència Cívica Catalana. Per tant, nada más que decir, no?
Jo, honestament, aquest dematí, quan m'he llegit la resolució, la sentència, m'ha donat la sensació que era un plantejament sensat. És a dir, el que feia el jutge és establir un criteri d'equilibri, una exigència d'equilibri entre el perfil de la feina i el perfil o el nivell d'habilitat lingüística requerida. No? I ell el que deia és, doncs, amb les circumstàncies o el perfil d'aquesta feina, considero que és excessiu el nivell de català que es demana. I la veritat és que m'havia convençut. Escoltant a la Natàlia, dubto. I m'agrada fer-ho en veu alta, és a dir, perquè efectivament on jo en el que no havia caigut és en aquesta asimetria que estableix entre català i castellà, no? És a dir, clar, que permeti tenir o que exigeixi més nivell en castellà que en català, i és aquí on crec que el raonament de la sentència...
Deixa'm dir que, per posar context, que el jutge es refereix al nivell de català i no diu res del nivell de castellà, mm-hmm, perquè el recurs que presenta Convivència Cívica,
entesos,
fa referència al català.
Únicament.
No fa referència al castellà.
Per això
el jutge no entra en el tema del castellà.
És una entitat defensora del bilingüisme. Ah. Però curiosament només va contra el català.
Sí, no, per,
sí, per, no, per posar context, per si algú diu, com és que no diu res del C1 de castellà i si diu del B2? Perquè en el recurs el que li demanen és que aquest, si hagués presentat un recurs sobre el C1, hagués hagut de presentar.
Aquestes entitats...
Però és veritat que es demanen, sí, dues coses diferents, i es demana més nivell de castellà que de català, i en canvi, on ara es posa el SEDAS és en això.
Aquestes entitats defensores del bilingüisme, que els recursos contra la supremacia del castellà sempre se'ls hi queden a la bandeja de sortida.
Però segons aquest jutge, suposo que si se li preguntés, hauria de resoldre que la judicatura hauria de tenir com a mínim un C1 de català, perquè són feines molt qualificades on es dirimeixen interessos econòmics, socials, familiars, mercantils de les persones. Imagino que estarà d'acord amb que es necessitarà el C1 com per ser jutge a Catalunya, no?
Jo vull afegir un element, que és que si amb els estudis primaris tens un B2 i acabant l'ESO tens un C1, això t'ho donen, quan et donen el títol, ja t'ho donen. Si amb aquesta feina estàs demanant estudis primaris en els candidats, per tant, estudis primaris corresponen al B2. És que ja tinc la sensació que no és opinable. Són dos títols que van lligats, amb estudis primaris i va el B2.
El que passa que es dona per sentat que seran persones immigrades les que correran aquest lloc. I els hi demanen, pel jutge, no? Més castellà, perquè el jutge no hi entra, no? Però no. Més castellà, perquè també, a veure, tenim com molt interioritzat de què és la llengua dominant. Per tant, aquí has de ser competent. Amb el català, que aquí també jo trobo que hauria de ser el mateix nivell per tothom, perquè són les dues llengües cooficials.
És que al final, t'anava a dir això, al final no es creuen la cooficialitat.
Correcte.
Perquè si es creguessin la cooficialitat, ja no et demano que l'oficialitat del català, eh? Però si es creiessin la cooficialitat, demanaria el mateix nivell de català i de castellà, i que, per tant, fos igual d'inhabilitador per fer la feina no tenir el nivell de català com no tenir el nivell de castellà. I, en canvi, el nivell de castellà es dona per segur, és a dir, no, el seu ja el tenen segur, perquè el té tothom, diguem-ne, i el de català, un dia, és que això pot ser discriminatori.
No, perquè tu veus la teva societat com la tens. I dius, amb el panorama que tinc, més val que hi entengui alguna cosa, més val que pugui fer alguna capacitació en català o que la tingui, a no pas que em passi de frenada i no trobi ningú que sigui candidat i no pugui, i hagi de deixar la lloc vacant.
No, que es passi de frenada amb un B2.
Que sí, que
no
sí.
Estan demanant no, una llicenciatura. És que, o una, no, és que és un B2.
Determinades...
Escolta'm, el tens quan acabes sisena primària.
Jo he anat a mirar quin és l'examen d'un nivell B2. Uh-huh. I creieu-me que no és cap cosa.
El bàsic.
Exacte, és el bàsic.
A Catalunya hi ha determinades persones i determinades administracions, i l'administració perifèrica de l'Estat n'és una i té molt interioritzada aquesta cultura, que pensen que hi ha una llengua de primera i una llengua de segona. És a dir, tu pots anar a una comissaria del Cos Nacional de Policia i ningú t'atén en català. Tu pots anar a un jutjat i ningú t'atén en català. I a l'administració de justícia, clar, si aquest jutge pensa que lògic és el que passa al seu entorn laboral, que és a l'administració de justícia, doncs resulta que només el 8% de les sentències al nostre país són en català. I resulta que per exercir de jutge o de fiscal a Catalunya, el català és un mèrit, però no és un requisit. Aleshores, evidentment que hi ha una llengua de primera, que és el castellà, i una llengua de segona, que és el català per ells.
Jo sense... No voldria subscriure, Ferran, el teu argument perquè no el comparteixo 100%. És a dir, el que ens passa a justícia, al meu entendre, deriva d'una circumstància molt orgànica, i és que hi ha un número molt important de recursos que es poden haver de resoldre al Tribunal Suprem, que no té per què contestar-nos en català, per més que tenim dret a utilitzar-lo. Llavors, en ocasions ja s'imposa un criteri de practicitat, d'economia processal, d'economia col·lectiva, i sí que és cert que hi ha determinats plantejaments que ja es vehiculen pensant en aquell final escenari, no? Per tant, no sé si hi ha un prejudici o no sé si hi ha una predeterminació contra la llengua com una qüestió de practicitat. I jo aquí subratllo la que per mi és una idea de força, i és que la llengua ha de ser un mecanisme de comunicació i no d'incomunicació. A partir d'aquí, reivindicar l'element identitari és important i és legítim, però insisteixo, la llengua és un element de comunicació, no d'incomunicació.
Ja, però el problema és que amb aquest criteri sempre acaba patint la llengua més feble.
I a veure, i és evident que les sentències surten en castellà, només un 7% o un 8% en català, però és que ja no hi entren escrits en català. I per què no hi entren escrits en català? Perquè l'advocat de Tor sap que possiblement aquell jutge, que no té cap obligació de saber el català, no en sabrà. I a més l'advocat diu, bueno, a veure si encara tindré problemes i el meu client pagarà el pollastre. Per tant, tot això que ho tenim tan interioritzat és el que perjudica la llengua catalana. Si fos normal que a Catalunya es parlés català i que es reconegués el dret del justiciable a ser atès amb la seva llengua, uh-huh, igual que el del pacient amb el seu metge, no tindríem por de que el Suprem rebés un escrit en català amb tots els mecanismes que té, pogués traduir-lo i contestar-lo.
Els catalanoparlants, quan anem a l'administració de justícia, quan anem a l'agència tributària, quan anem a una comissaria del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil, si volem fer servir la nostra llengua, com per exemple fa jo i fa molta gent, ja sabem que correm un risc d'entrar malament.
Exacte.
És així.
I després, per tornar al cas de Vic, hi ha una altra cosa, que és... la creença que pots arribar a Catalunya sense parlar el català. Exacte. I per tant tenir feina. És a dir, perquè el recurs de convivència cívica és aquest requisit del B2 està excloent a tota aquella gent que no sigui de Catalunya.
Uh-huh.
Per tant, sí. Si ve algú de Valladolid, per entendre's, uh-huh, a buscar aquesta feina. Perquè hi ha aquesta creença que, no, escolta'm, es pot anar a Catalunya i coneixent només el castellà ja pots donar servei perquè... con el castellano nos entendemos todos.
La justícia ho empara.
I això, clar, i llavors aquí sí que hi ha d'allò de dir, si jo vull que m'atenguin en català i que m'entenguin en català, ni que sigui perquè vull trobar on és la làpida d'on vull posar les flors de la meva àvia, doncs que m'hi pugui adreçar aquella persona de manteniment del cementiri en català i que em pugui entendre.
Sembla lògic, no?
Doncs no, però és que és igual, és que aquesta persona que entra a fer una determinada feina a l'Ajuntament de Vic, si es converteix en personal de l'Ajuntament de Vic, al cap d'un any o de dos anys o de tres anys, sense haver après més i sabent exactament la mateixa llengua que sap quan ha entrat, pot canviar de posició dins de l'Ajuntament i pot tenir una feina, per exemple, en la que estigui més exposada al públic o en la que hagi d'escriure o hagi de llegir determinades coses i deixi de fer una feina manual. I aleshores, doncs, si no té el nivell, doncs això anirà en detriment de l'atenció al ciutadà i dels drets dels catalanoparlants.
La mateixa persona que ha de saber la llei de protecció de dades, eh? Sí.
Marc, que volies dir alguna cosa?
No, no, que en tot cas, que sent així, la política ha de ser fer atractiva la necessitat de la llengua. No sé fins a quin punt en ocasions les normativitzacions són l'instrument, no? El cas de la justícia és molt clar, és a dir, tenim un dèficit de jutges a Catalunya perquè hi ha poca tradició opositora. Fem-lo més atractiu, planem de vocacions i de jutges catalans als jutges de Catalunya, hi haurà més català, però el tema de que hi hagi una exigència normativa que obliga i que en ocasions, insisteixo, incomunica, crec que no contribueix ni a reforçar l'element identitari ni a la normalització de la llengua.
Ho deixem aquí, que queden 20 segons per arribar a les 4. Gràcies, Natàlia, i també gràcies al Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i al Marc Molins. Fins la setmana que ve. A tots.
A reveure.
Ho deixem aquí. De seguida, en 15 segons, arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio i ja sabeu també tota l'actualitat durant la tarda al 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dijous a tothom.